Sí, primer ha estat a Portobello amb Fet d'amor. Escoltàvem ara, per arribar ja a les 12, aquest Torno a ser jo d'Oques Grasses. I amb Oques Grasses arribem a les 12, moment de començar la segona hora.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I un magazín que comencem ara aquesta segona hora, que arribarà fins al punt de la una, a la una a l'informatiu, i ara d'aquí una estona ja ens arribarà l'Abel per explicar-nos quins seran els temes, els continguts que tractarà avui l'informatiu. També, com no, avui coneixerem les activitats que tenim per aquesta setmana dintre l'agenda d'activitats culturals. Irem fins al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, amb el nostre guia, Maurice Meisman, que ens explicarà coses sobre aquesta riquesa i diversitat natural que té aquest espai en qual nosaltres hi formem part, el nostre municipi. També, doncs, a l'Altaveu del Vi, avui amb la Cristina Cantal, que ens parlarà de vins ecològics. Les càpsules de bitàcola en Júlia Mezquida, i també per als últims moments obrirem les línies telefòniques, que de fet ja estan obertes, 972-77-1000 o el 627-40-53-99, per al concurs d'aquesta setmana, que és dècim de loteria i la pizza. Bé, com que ja el tenim a punt, ja el tenim preparat, és el moment que li donem la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota.
D'on?
No.
Molt bé, amb la sintonia habitual anem a saber, doncs, quins seran els temes a tractar avui dilluns a l'informatiu, que, bé, quasi el dic, suposo que ha de
digues mal.
Valoració dels resultats electorals a nivell local.
Que sí, per cert, han guanyat els teus?
Han quedat bé.
És molt.
I els teus també han quedat bé?
Han fet goig.
Ah,
està
bé.
Sí. Mira que busca tinc. Mm-hmm. Titular.
Vinga.
Les eleccions al Congrés i al Senat passen per l'escala sense incidències. Respecte al 28 d'abril, Junts per Catalunya supera Esquerra Republicana de tan sols 7 vots. A nivell català, Esquerra ha estat la força guanyadora, i a nivell estatal, el PSOE repeteix victòria, però amb unes xifres pitjors que les d'abans de l'estiu. L'escenari a nivell estatal es complica i és encara més complex del que no era fins ara. La vigília de les eleccions, Tsunami Democràtic es va fer notar a l'escala amb un seguit d'activitats populars programades a la Riba, just abans de la venda de castanyes del Cer. Hi va haver ball de gegants, hi va haver grallers, hi va haver danses populars, hi va haver cants improvisats i lectures poètiques. L'aplec de Sant Martí culmina un any més la temporada sardanista de l'escala. La fred que va fer en el dia d'ahir afectava l'afluència de públic. A més de sardanes, el dia de plec es celebrava missa amb acompanyament de cant coral amb el cor de la Tallada. Resultats esportius, balanç de com ha anat el cap de setmana a nivell esportiu, amb nova derrota del primer equip de futbol al camp del Mataró, 2-1. Semblava que arribaríem a l'empat, però en última instància, a pocs minuts al final, el Mataró va fer el 2-1. Sí que va guanyar el primer equip de tennis de taula del Cer, primera victòria de la temporada.
Ja tocava.
Començava a ser hora. 4-1, 4 Cer l'escala, 1 San Sebastián de los Reyes. A l'agenda d'activitats parlarem dels actes previstos per aquesta setmana, especialment activitats a la biblioteca, però també segona conferència del cicle 1 novembre per a Víctor Català, divendres al vespre a l'Alfolí, i 40è aniversari de la penya blaugrana de l'Escala. Conferència dissabte sobre el Barça i Catalunya, dissabte al vespre, i diumenge un dinar popular, un acte de germanor que es farà a la sala polivalent del municipi. Meteorològicament parlant, tot això ho diem un dilluns, de núvols prims amb tendència a marxar, i tramuntana que no ha pas desaparegut, ans al contrari, tramuntana que reforçarà aquesta nit. Tot això a l'informatiu, just després els enemics d'en Ivan García, recollint les veus dels protagonistes de la jornada esportiva. Fins aquí, Joan.
Fins aquí, i ara és aquell moment que fem el cafetot dels dilluns,
sí,
perquè,
fa?
Atenció, està interessantíssima aquesta tercera catalana, està interessantíssima perquè cada moment hi ha canvi del líder.
Home,
cada jornada, torna el Terruella davant. Fins ara era el Portbou. Ai, el Portbou,
Portbou. El Portbou ho fot també, aquest del Portbou.
Sí, ho fot bastant bé.
Els de Portbou, jugant a futbol, canten havaneres?
Sí, potser. Canten molt bé perquè van segons i fins ara anava el líder. Atenció, perquè hi havia aquest partit destacat, que era Terruella-Bisbalenga, aquest derbi, que va guanyar el Terruella 1-0, equip imbatut. I per diferència de gols, perquè van estar... 28-27.
Un punt per sobre el Terruella.
Sí, sí, sí. Atenció, que aquí s'ha colat el Begú. El Bisbalenga ha afluixat molt, que havia anat líder, recordem-ho, que havia anat líder. I s'ha colat el Roses, també.
Ahir, a Tramuntana batent, en jornada electoral, el Terruella va fer una petita campanada. Va guanyar, ni que fos per la mínima, 1-0 en el Bisbalenga. Era un dels derbis més interessants fins ara en aquesta tercera catalana grup 15.
I es comença a veure, es comença a definir un xic, Terruella, Portbou, Begú, Roses i Bisbalenga, jo diria fins aquí, que seran els equips que lluitaran per l'ascens directe i la promoció.
Sí, mira, encara no portem un terç de temporada, i entre aquests quatre i el cinquè ja hi ha una distància. El més fluix d'aquests cinc, 1, 2, 3, 4, 5, és el Bisbalenga, 4 punts per sobre del Vilasagre. Sí, amb aquests 5 s'ho jugaran, això no estic segur.
El Verges d'en Pitu Vall perdia amb el Roses, que ja encara és el quart classificat.
3-0 al camp de Roses.
I el Vilcaire empatava al camp de Llers, que és
un bon
resultat. Sí, però el Vilcaire està en zona de promoció. Verges ja ha sortit, que havia sigut, i a veure si, en mica, doncs, va sortint el Sant Pere cada vegada...
Què vol dir zona de promoció, no? És molt...
De l'11, jo tinc aquí, tinc, per exemple, Ascenso, Playoff d'Ascenso, que són, t'ho miro jo, que és verd i de color... El primer és verd, el segon és de color groc. I després tinc de l'11 al 14, que diu Playoff del Descenso. Estic mirant de la pàgina del Mundo Deportivo.
Vale.
I després el descens...
Jo només hi tinc 3 marcats de descens. Un de promoció de descenso i dos de descenso directe.
Vale. Això quasi hauríem de veure dos...
Hauríem d'anar a la pàgina de la Federació.
De la Federació, que ho explica més bé. Però bueno, i descenso ara baixaria, si acabés la Lliga, segons aquí baixaria el Pals, el Cadaqués, el Base Rosa...
Escolta, fes una cosa, Joan. Parla-me del Jafra.
Vinga.
Parla-me del Jafra.
Ui, el Jafra. El Jafra està que se surt... Està que se surt perquè va fer un partit de festa major. El nois va anar a dormir aviat.
Partit perquè... de festa major. Apunteu, però... senyors. Jafra 8.
8.
Jafra 8, 8, Sant Miquel de Fluvià 1, pobrots.
Sant Miquel de Fluvià, que és el QE, que encara no ha guanyat cap partit. Aviam, tinguen aquí la classificació. Sí, que no ha
guanyat. I amb aquesta victòria, Joan, el Jafra es posa en plaça d'ascens.
Sí, senyor.
En plaça d'ascens pugen dos equips. Que es prepari el Can Gibert, perquè al Jafra se li enfila,
Se li enfila
les barbes.
Jafra, que tan sols ha perdut un partit, d'aquests 9 jugats, 6 guanyats, 2 empatats, i atenció, que va molt bé el Jafra. L'Albons està situat en quarta posició, 2 punts del Jafra, que també està bé, i el Viladamat amb una setena posició. Ara que tinc separat.
El Viladamat ens afluixa una mica.
El Viladamat va perdre casa davant del Sarrià.
Home, 2-3 contra el Sarrià. D'acord que el Sarrià és un dels punters. Bé, tampoc tant, no? Sarrià va cinquè. Cinquè, mira, cinquè, 18 punts. Si hagués guanyat el Viladamat en lloc del Sarrià, tindrien les places a la inversa. El Viladamat seria cinquè, el Sarrià seria setè.
I l'Armentera, que també tenia partit de festa petita, perquè arribem a la festa grossa de Santa Cristina, el patró és Sant Martí, doncs també guanyava 2-1 a Sant Gregori. I qui més tenim per aquí? Bueno, el Bons, que guanyava en aquest, podem dir, derbi així del Montgrí, pel que els hi toca, davant del Medes Estartit per
1-0.
I bueno, i l'escàndol va ser el Jafra 8-1, que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, doncs, amb aquest partit, que vull dir que va ser un partit d'aquests
autèntics... A l'estadi municipal del Pedró, un partit de festa major que la gent va disfrutar, es veu que de valent.
Molt bé, doncs, el Camallera, l'altre empordanès, guanyava 5-3 a la Pera. Molt bé, doncs... Això és el que hi ha, vull dir...
Ha estat una jornada de valents, eh?
Sí.
És d'aquelles jornades d'hivern que dius... Què coi foto jo en aquest camp, aquí, parant la tramuntana, aquesta tramuntana que talla? Dius, s'ha de tenir afició, eh?
Exacte.
Ja se n'ha de tenir d'afició per aguantar aquests partits.
Els que van al camp, l'inxa... l'inxa, perquè jo també divendres vaig passar el meu, a Montilivi... que Déu-n'hi-do, també.
Bueno, almenys es va guanyar.
Es va guanyar, això, l'alegria que t'emportaves de penal, però es va guanyar. Però Déu-n'hi-do, també com apretava, eh? Com apretava, i diria, l'inxa, ha de saber suportar totes aquestes inclemències del temps. Pot ser que
home,
un dia
el Girona, la setmana vinent, en té una de, o aquesta setmana, en té un d'aquells de dir, volem o no volem pujar? Mm. Volem o no volem tornar a primera?
Home, amb el pressupost que hi ha, només el que se pensa és tornar a primera, vull dir, no és un pressupost de dir hem d'aguantar la categoria, no.
Bueno,
s'ha fet un equip i hi ha un pressupost...
Ja ho ets dit, però llavors aquests calés s'han de demostrar en el camp.
Aquí està.
I és el que no s'està demostrant fins ara.
Aquí està. Aquí tenim el problema. Aquí tenim el problema, i a veure si a partir d'ara, amb aquest nou entrenador, que ja se li està veient coses diferents, doncs la cosa canvia i el Girona es mou en aquestes places de promoció i entre promoció i ascens directe. Recordem que en promoció no ha pujat mai, l'única vegada que ha pujat va ser amb ascens directe, quedant sots campió.
Com és? En pugen dos de directes i
després hi ha promoció.
Entre quatre. S'ho han de jugar entre quatre.
El
3, 4, 5 i 6
sí.
Se juguen una plaça, se juguen la tercera plaça d'ascens.
La tercera plaça d'ascens, que des de fa una colla d'anys ho vam voler posar-ho així, per fer doncs, posar-hi més emoció, tot i que Déu-n'hi-do les jornades que hi ha, que dius, en tantes jornades encara posa'ls-hi més, vull dir que arribes ja asfixiat als últims partits de Lliga.
Home, era decebedor l'inici de temporada del Girona, quan dius, escolta'm, és que la meitat dels partits els has perdut. Ara com a mínim ho hem equilibrat una mica, i allò que passa a la segona divisió, no? Que sol ser sempre molt igualada, sí. I hi ha molts equips amb pocs punts de distància.
Exacte.
De fet, ja porten 15 jornades, i fixa't, el Girona és setè, amb 3 punts més traria ascens directe.
Correcte.
Un punt més, o els mateixos punts, el Saragossa en té 23 com el Girona, i el Saragossa és 6è, zona de promoció, el Girona queda fora. Però és que 3-4 punts més avall i quasi te'n vas a la zona de descens.
Aquí està, que fa poc teníem més a la vora la zona de descens que per la de promoció. Però fixa't qui va últim.
El Depor.
El Depor, un històric com el Depor, campió de Lliga, campió de la Copa, del que va fer el centenariasso al camp del Real Madrid.
Sí, senyor.
I fixa't on és, amb un peu, bueno, mig peu, els dits del peu és quasi segona B, eh?
Mira, és que els 7 últims de la segona són equips que tenim ben presents a primera. Començant per Vall, Depor.
Sí.
Racing.
També.
Extremadura.
També.
Oviedo.
Havia
ja fa una colla d'anys, però també hi
ha estat fins a tercera divisió, fixa't tu. Hi ha estat fins a tercera.
Doncs mira, Tenerife,
que va ser el rival de...
El Tenerife, de les lligues, el que va guanyar les lligues del Barça d'aquell temps en Cruyff. El Màlaga.
El Màlaga, històric, que havia jugat a la Champions.
Imagina't, l'Sporting.
L'Sporting, també un històric.
I llavors aquí al mig s'hi calça el Mirandés, que seria el que trencaria aquesta...
El Mirandés, aquell equip que va arribar tan lluny a la Copa del Rei, que va eliminar l'Atlètic de Bilbao, quasi quarts de final.
Vuita.
Que se va carregar tota una sèrie de primeres fa una colla d'anys.
Vull dir que és maca la segona divisió, també.
Sí, té el seu atractiu, no hi ha equips, esclar.
I tot pinta que n'hi ha un que ja s'ha postulat com a campió només de començar.
Sí, el Càdiz, que va embalat.
Jo diria, en Mágico Díaz encara hi juga? Mágico González. González. Encara juga?
Ve fer algun... Li van fer un homenatge fa poc, que va venir, i va jugar amb un xic un partit de veterans, va fer 14. Però Mágico González, hi va haver-hi un jugador que és considerat un dels millors del món, jo no diré el millor del món, però a Argentina te diran que és el millor del món, que va dir que per sobre meu només hi ha un jugador, que és Mágico González. Diu, és millor que jo.
Això ho va dir Maradona?
Això ho va dir Maradona. Això està d'allò. I Mágico González era una persona que si s'ho hagués agafat en sèrio un món de futbol...
Bueno, sí, però va... el futbol no està ple de bohèmios.
Però, bueno, era un bohèmio.
La història del futbol no està ple de bohèmios que han acabat no triomfant.
Molt bé, doncs acabem aquest cafetot ja.
Sí, està bé.
Ja, vinga, anem continuant el que hem de fer.
Ves fent lloc, que a la una torno.
Vinga, doncs fins a la una.
Fins a la una.
Molt bé, doncs l'Abel que ens explicava abans de l'informatiu i també, com no, sempre aquest cafè que fem cada dilluns, repassant el que es parla el dilluns dels cafès, que es parla d'esports, de la competició esportiva i del futbol. I mira, tant dilluns com divendres la fem petant aquí parlant d'això, del futbol. Molt bé, doncs continuem aquí al Més Calent a l'Iguera. En tot això anem a posar-hi música, anem a posar-hi a maridar-ho, això. Perquè els búhos ens diuen això, que transmetem energia, transmets energia.
És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida. De cop torna l'alegria, has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara desprens energia. De nou busques colors i tot ho pintes fosc. Quan més avall, menys força per lluitar, fins que un detall de cop et pot canviar. Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure, és un instant, un moment, i ja ho veus molt diferent, i el cos et omple de vida. De cop torna l'alegria, has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara desprens energia. Arriba algú al detonant per tornar a creure en tu. El detonant per creure en tu. Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure, és un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida. De cop torna l'alegria, has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara desprens energia. Ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida. De cop torna l'alegria, has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara desprens energia.
El Més Calent a l'Aigüera.
Bé, doncs continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, aquesta segona hora. Després de l'abans de l'informatiu, és el moment de l'agenda d'activitats culturals.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I l'agenda d'activitats culturals, comencem per dimecres, que hi ha desactivitat dels grups de lectura, a les 5, el grup de lectura dels Ictèvers Xalons. Serà la novel·la que comentaran, i també té activitat el grup de lectura de novel·la, amb la novel·la, el grup de lectura de novel·la va de lletres, doncs, que també tenen activitat tant un grup com l'altre. Pel que fa dijous, destaquem el Parlem de, cafè filosòfic, és necessari la geologia, una activitat que es portarà a terme a la Biblioteca Víctor Català. I el divendres dia 15, una conferència de la Càtedra Víctor Català que es portarà a terme a l'Alfolí de la Sal. I dissabte i diumenge, activitat de la Penya Blaugrana, celebrant aquests 40 anys. Com començàvem avui a la primera hora, dintre l'apartat de fa 5 anys, parlàvem de que s'havia celebrat ara fa 5 anys els 35 anys de la Penya Blaugrana, i aquest cap de setmana us toca, doncs, celebrar ja els 40 anys. Que dius, Déu-n'hi-do, 40 anys, doncs, molt d'anys de penya, i que per molt d'anys, doncs, pugui continuar aquesta entitat a l'escala, que també per això és l'entitat que organitza la cantada de veneres, ara les cantades de veneres a l'estiu. Doncs bé, l'activitat començarà el dissabte a les 7 de la tarda amb aquesta conferència Barça i Catalunya, els orígens de la simbiosi. Aquesta conferència tindrà lloc a l'Alfolí de la Sal. I per diumenge, a la sala Polivalent, hi haurà el dinar. El dinar també amb actuació musical per celebrar, doncs, aquests 40 anys de Penya Blaugrana a l'Escala. Totes aquestes són les activitats que tenim aquesta setmana dins de l'agenda d'activitats culturals. Bé, i continuem. Continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera, i com cada dilluns anem a voltar. Anem a voltar i no anem gaire lluny. Anem ben bé aquí al costat, al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes, Baix Ter. Allà tenim un guia, com és Boris Weissman, que bé, sempre ens explica coses sobre el parc, coses que desconeixem, que a vegades, sempre dit jo, sembla estrany, doncs, que en aquell lloc ens pugui descobrir, ens pugui parlar de tantes coses que tenim ben bé aquí al costat. I avui ens parlarà d'una xarxa d'itineraris al Maresme de la Platera. Tot això dins el parc a la ràdio.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissman.
Sabíeu que hi ha una xarxa d'itineraris a les maresmes de la Platera?
Dins del marc del projecte Life Platera, s'ha treballat durant 4 anys i mig per recuperar la funcionalitat ecològica dels seus sistemes litorals. Després d'haver estat desurbanitzada, la Platera, s'ha restaurat el seu sistema de llacunes costaneres i, finalment, s'ha creat una xarxa d'itineraris amb l'objectiu de poder visitar l'espai d'una manera ordenada, respectuosa i sostenible. L'itinerari, que està ben integrat en l'entorn, segueix l'antic camí que envoltava la Maresma per la part que no estava urbanitzada. Es pot fer a peu o en bicicleta, i també a cavall, per uns passos alternatius. També està adaptat per a persones amb discapacitats físiques. L'antiga caseta de serveis elèctrics s'ha adequat com a observatori d'ocells, a prop de la bassa de Fra Ramon. Aquí s'ha excavat el terreny per recuperar la seva inundació i s'ha fet un accés amb una passera de fusta. Us animeu a passejar i gaudir d'aquest espai renaturalitzat de gran interès ecològic, paisatgístic i ornitològic?
Bé, Bé, doncs aquest era el que ens explicava aquesta xarxa d'itineraris al Maresme de la Platera, que ens explicava Boris Weissmann. Bé, i abans d'anar a la secció que tenim cada dilluns, que es porta la Cristina Candal sobre el vi, l'altaveu del vi, juntament amb el sommelier Rafael Sabadí, anem a l'apartat musical. Anem amb els Gertrudis i amb l'últim ball.
Ella és una més del poble, és la filla del practicant. I avui a la plaça és nit de festa, i entre multitud i gresca ens saludem mentre brindem. Parlem amb un gest i una mirada, mentre es pentina de passada, no cal res més, ja ens entenem. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna que tant de temps està esperant. L'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà, que tu ja te n'has d'anar. Pel carrer gran jo m'entretinc amb la teva pell fina, mentre el forner amb sacs de farina mitja rialla es va guaitant. I les monges ja despertes de matinada, encara mig endormiscades, no en reconeixen les cares. Surt el sol i mentre posen al carrer tu em fas un petó de bon dia o de bona nit, no, ja no ho sé. Sort que ja hi som, tu rai que ja has arribat, a mi em queda un camí prou llarg per recordar el que ha passat. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna que tant de temps està esperant. L'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà, que tu ja te n'has d'anar. El gall, fins que caigui aquesta lluna de temps està esperant. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà, que tu ja te n'has d'anar. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna que tant de temps està esperant. L'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà, que tu ja te n'has d'anar.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs era Gertrudis amb l'últim ball. Ui, ui, la veu, que se me'n va. Ara, a la tornant a recuperar. Bé, doncs ara és aquell moment que anem a parlar del vi. La sessió que ens porta cada dilluns la Cristina Cantal, juntament amb el sommelier Rafael Sabadí, que ens anem aprenent coses d'aquest meravellós món del vi. I avui ens parla de vins ecològics. Interessant. Anem a l'escoltar? Vinga.
L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
La varietat dels vins no redueix el seu color o el seu gust a blanc, rosat, negre, escumós. Va una mica més enllà perquè també està relacionat amb el procés d'elaboració des de que està a la vinya fins que acaba finalment embotellat. I aquí entren doncs nombrosos factors que com a resultat doncs donen nombroses variacions diferents, com són els vins convencionals, els ecològics, els naturals, els biodinàmics. Parlem d'aquest procés i d'aquests vins amb el sommelier i gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, què tal?
Explica'm, clar, aquí hi ha moltes coses a dir, Tenim moltes varietats de vins i, com dèiem, ja comença per com tractes la terra.
Sí, sí, és indispensable, Vull dir, el vi, de fet, neix a la terra, a la vinya, i a partir d'aquí doncs, hi ha una sèrie de processos que anem passant i llavors acaben doncs, embotellant el vi, però realment hi ha uns passos, que ara en parlarem, i que això identifica molt determinats tipus de vins i posem segells i etiquetes en l'estil de vi.
Parlàvem de passos. Comencem pel primer. Quin és el primer pas?
Bueno, el primer pas, ara jo volia entrar a parlar una miqueta dels diferents segells o tipus de vi que podem trobar al mercat. En aquest cas parlem dels més tractables, més que res perquè tenen una certificació oficial, i parlem una mica, comencem els vins ecològics.
Vins ecològics. Molt sí. De moda, això, actualment,
Sí, sí, sí. Això passa no només amb el vi, qualsevol producte agroalimentari. També avui en dia anem a comprar a les botigues, supermercats, on sigui, i sempre ens fixem, doncs, que no sé si t'has fixat que porta aquell segell, aquella certificació, aquella fulla verda que fica eco o fica bio, doncs això amb el vi tampoc és una excepció. En aquest cas, els vins ecològics tenen un segell de la Unió Europea que el que fa és regular l'ús de productes químics a la vinya. O sigui, s'eliminen completament els herbicides plaguicides i els productes d'abonament sintètic a la vinya, i hi ha un màxim de productes químics que es poden aplicar. A partir d'aquest màxim, doncs, ja no està permès.
Si ho superes, ja no pot ser ecològic, ja no tens el segell, Això porta controls,
Sí, 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 molts controls i impostos de pagament, també.
Doncs aquí tenim els vins ecològics, una mica de presentació, però d'aquests vins ecològics, com dèiem, hi ha també variants, no?
Bueno, llavors hi hauria un altre grup, que seria els vins biodinàmics.
Biodinàmics.
Aquests són vins elaborats a partir d'un principi d'agricultura biodinàmica que va crear un filòsof austríac que es deia Rudolf Steiner. I ell es basa en productes amb l'antroposofia, que per ell la Terra està en equilibri, el cosmos, el que és la Terra,
molt filòsof,
amb l'animal
el
i amb un vegetal.
Vale.
Llavors es basa molt amb els moviments netes, amb els cicles de la Lluna, i llavors també tracta la vinya com una manera doncs, de curar-la a través de plantes, homeopatia, tot productes naturals, fa servir uns compost a la vinya. Llavors és una manera, doncs, és una filosofia de vida, un estil de vida, que hi ha molta gent que és una tendència que molta gent s'hi doncs, ha abocat.
Tot el producte químic queda fora, dels vins biodinàmics?
Sí, 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 sí.
Bé, els ecològics també, o pot haver-hi una mica,
No,
comencem a veure diferències.
No, els ecològics màxims, els biodinàmics no, i llavors la certificació, aquí és un certificat que es diu Demeter, que també està dintre, tot està regulat, això.
Per tant, tenim els ecològics i els Demeter, que provenen dels biodinàmics,
Sí, correcte.
Ens estem aquí centrant. Però bé, no són els únics, També havíem dit els vins naturals.
Sí, que aquest és una mica més complicat perquè, de fet, és una etiqueta que no m'agrada massa perquè sembla que aquestes naturals ara s'hagin de ser doncs, antinaturals o artificials.
Uh-huh.
En aquest cas, no. Aquests no tenen certificat oficial, sí que existeix una associació de productors de vins naturals, però d'alguna manera no està massa regulat tot. Jo en dic els vins no, els vins sense.
Els vins
sense
no.
Sense enologia, perquè realment aquí no estan ni filtrats, ni clarificats, ni es permeten llevats seleccionats, no veieixen en fusta, i llavors el més important en aquest cas que seria que no afegeixen sulfits, no porten sulfits afegits.
Uh-huh.
Sí que hi ha els mínims, perquè tots sabem que tots els productes que pateixen una fermentació, com pot ser el vi, la cervesa, el pa, doncs ja desprenen una quantitat mínima de sulfits.
Ja és propi,
Sí, però en aquest cas no n'afegeixen. Els vins naturals està permès un màxim de 20 mil·ligrams per litre de sulfits totals.
Però això també pot portar algunes conseqüències negatives en aquest sentit, perquè, clar, si realment el vi es tracta amb coses és per algun motiu, suposo, no?
Sí, sí, perquè realment la funció en aquest cas dels sulfits, els derivats del sofre, és que s'utilitza com a... té unes propietats conservants, antifúngiques, antimicrobianes i antioxidants. Uh-huh. Clar, quan tot això no ho posem, realment has de ser molt pulcre, tant a la vinya com al celler. Qualsevol bacteri que puguis tenir, això el vi es contamina. Llavors, sí, és veritat que ja ara hi ha un gran discurs en aquest sentit, perquè molts vins, a vegades naturals, els tastem i llavors sembla que tot s'hi valgui. I a vegades els vins doncs, poden tenir l'acetaldehid molt elevat, o pot tenir una segona fermentació, o poden tenir doncs, qualsevol petit defecte, que per ells són virtuts, però realment són defectes que, propis de l'elaboració del vi. Llavors, per això et deia que són temes una mica, a vegades,
complicats,
no? Ultradefensors, i altra gent no hi està tan d'acord. Però, bueno, òbviament, els sulfits sembla l'element principal, i per mi no és un element principal. Els sulfits en porten les conserves, en porten els embotits, en porten molts productes que ens poden trobar, els crustacis, els fruits secs. Llavors, els sulfits afecten principalment la gent que té al·lèrgies amb els sulfits. Però la gent que no tenim al·lèrgies amb sulfits o no tens cap problema amb els sulfits, vull, mentre no siguin dosis molt elevades, que el vi no importa, no ha de tenir cap problema per la salut.
Això sol passar, no? Potser molta gent no sap ni què és un sulfit, però tu veus allò, sense sulfits, i dius, ai, mira, que natural, no? I m'emporto aquest. Vull dir que realment també hi ha com una mica de desconeixença, no? Entorn a tot aquest món. Jo no sabia que hi havia aquestes diverses varietats de vi, per tant, queda com amagat per al consumidor, diguéssim, que ha de conèixer una mica a l'hora de comprar.
Sí, hi ha una tendència que evidentment no hem d'obviar, que és la que representa veure vins més sants, més digestius, vins sense maquillatge enològic i amb la mínima química possible. Això tots anem amb aquest camí, sí. Jo ho entenc perfectament. Però a mi el que me molesta és quan això és una eina de màrqueting o de venda, o és un argument de venda, no? Que sembla que avui en dia molta gent es pugi al carro sense creure realment, perquè això és una cosa que has de tenir molt interioritzada i has de creure molt en aquest... parlo des del productor, del punt de vista del productor. Uh-huh. Però hi ha gent que ho fa perquè és tendència o perquè és moda. I realment no ha de ser així, perquè el món del vi jo crec que va molt més enllà, i en aquest cas els sulfits per mi és un tema totalment prescindible, vull dir que no és el més important al món del vi.
Aquí també parlem de l'elaboració, no? Tema maquinària que s'utilitza, és igual en totes aquestes varietats de vins que l'igual que la convencional, o hi ha varietat?
A veure, aquí principalment el que és els vins convencionals, uh-huh, i els ecològics, aquí en el celler tot està permès, o sigui, de les conservacions, els recipients, el filtrar, clarificar, aquí no està regulat, aquí es pot fer el que un enòleg vulgui. Biodinàmica, per principis, doncs, no ha estat tan, entre cometes, maquillat o tan transformat. I en natural serien els hamis, no? Serien els més, en aquest cas, els que el mínim possible, que es toqui el vi el mínim possible, o sigui, que no hi hagi interferència entre la terra i l'enòleg, que realment l'enòleg sigui el fil conductor, però que aquí no hi hagi masses variacions, que es toqui el mínim possible el vi.
Per tant, el procés és com més natural dintre de la mateixa paraula,
sí,
no? Més artesà, diguéssim.
Sí, sobretot s'envelleix el vi doncs, amb àmfores, uh-huh, amb formigó, mirant de no tocar inoxidable, mirant de no tocar fustes. Llavors, en aquest cas, el vi, com menys cosa li aporti el de fora, doncs millor.
Tu ets sommelier, hem parlat ja de cates algun dia. Estàs davant d'un vi ecològic, d'un vi biodinàmic, d'un vi natural, d'un vi convencional. Es nota la diferència? Com es percep?
A veure, jo et diria que d'alguna manera el convencional i l'ecològic, en aquest cas, no hi ha diferències. Uh-huh. Sempre parlo, clar, és que no es pot generalitzar massa, perquè...
Sempre hi ha inputs, sí, i marques i...
La biodinàmica, en aquest cas, són vins... alguna manera com més salvatges, i els naturals en aquest cas serien els vins que potser sí, a l'hora del tast, podríem dir que es detecten fàcilment, perquè segurament no estan tan ben fets, no estan tan ben delineats, són vins més lliures, vins menys encursetats, i sempre deuen tenir alguna cosa que els delata, no?
Per tant, tenim aquí varietats des de la terra fins que acaba l'ampolla, i segons el procés d'elaboració que es porti a terme, doncs tenim diversos resultats, que com ara en Rafel ens deia, alguns es poden fins i tot notar al paladar aquesta diferència. Però bé, també m'agradaria, abans d'acabar, deixar clar que els vins convencionals, tot i que s'utilitzin certes coses a la terra i això, no estem contaminant ni són coses artificials, eh? És el vi que amb el mateix raïm que surt de la terra.
I tant, és un producte de la terra, i no, ara no ens hem d'espantar portem tota la vida bevent vins convencionals amb química, sempre està clar que dosis, entenc que siguin dosis baixes, però no és cap problema per la salut, no us espanteu.
Doncs sigui quina sigui, aneu a beure vi i feu una copeta al dia, que com sabeu en Rafel ens ho recomana. Per cert, ens portes alguna recomanació avui?
Sí.
Quina és? Endavant.
Doncs avui que parlem una mica del moviment natural, doncs us recomanaré un vi de l'Empordà, és un vi d'Agullana, un celler petit, un microceller que es diu Còsmic, i parlem del seu Valentia. El Valentia és un vi blanc, fet en canyena blanca, i en aquest cas és un vi que segueix l'agricultura biodinàmica, i també, en aquest cas, doncs, es podrien conservar en vi natural perquè no fessin sulfits.
Perfecte, doncs ja tenim la nostra recomanació de la setmana, ja sabeu, aquesta nit, a fer-vos una bona copa de vi. Moltíssimes gràcies, Rafel.
A vosaltres, un plaer.
El més calent a l'aigüera.
No, sempre interessant tot el que ens explica en Rafel Sabadí, avui tractant aquests vins ecològics. Cada dilluns anem aprenent coses sobre aquest meravellós món del vi. I també ens agrada conèixer autors, cantants, grups de la Mediterrània, aquesta música que ens porta amb aquestes càpsules, les càpsules de bitàcula, la Júlia Mezquida. I avui el protagonista és Gerard Jaquet. L'escoltem? Vinga.
Càpsules de bitàcula, amb Júlia Mezquida.
Aquests darrers dies hem vist com el fred s'ha anat acostant a casa nostra i és per això que des d'aquí posem rumb a la Catalunya Nord, on coneixerem el veterà cantautor Gerard Jaquet. Artísticament és un cantautor eclèctic abocat a la música des de l'any 1977, quan va entrar al grup d'acció cultural Guillem de Cabestany, al costat del cantant Pere Figueres. Se'l podria definir com un cantant de rock folk o de cançó mediterrània amb estètica folk. Escoltarem ara El bar Marsella, una cançó que narra com és la vida en un bar i que fins i tot ens apropa trets dialectals de la Catalunya Nord.
Esperant la fusió del sucre, espien les gotes d'absinta. Xarrià amb l'amo, l'Àngel, la mulata acaba d'arribar. Les seues anques m'hipnotitzen, su camina me dona ansi. De pas poguer hi arribar, me gitaneta, el pernet, va i el fiet. Ai, carai, d'on surt aquest gat negre que tant me fa créixer la perdiu? Ella sense més ja veu el client. L'Àngel li fa signe i me la vet així, que voles matar mosques amb el pardal si m'arribes a la rega de parella tard. I padrines, mamalludes amb amostatges i estrelles de tallo estret. I ja de tot us ho dic, fins la tata amb crosses i les crosses carregades de rulla fa una estona que me les espic. Sí,
poder fer-vos far d'hormones, una diana geu al sofà. Palanca, el dimoni té pas pietat, recap de fotre estimar. Un llamp me passa pels lunyons, la perdiu xafada en creu, m'agafa la mà, el cap me gira, l'absinta me fa avançar. Segueixi l'Anja se'n va, el bar Marsella, Verge Santa, una mulata reina de Sabà, arriba'm a fer ressuscitar. Santa, una mulata reina de Sabà. El bar Marsella, Verge Santa, una mulata reina de Sabà. El bar Marsella, Verge Santa, una mulata reina de Sabà.
El més calent a l'aigüera.
Càpsules de Bitàcola avui a la Catalunya Nora amb Gerard Jaquet com a protagonista. 12:47. Tornem una altra vegada a la música i com tornem d'escoltar la Pegatina amb aquest tema d'Am, ja de seguida, juntament amb en Paco Torres, obrirem els telèfons per ja a concurs. El 972-77-10-0-0-6-2-7-40-53-99. De moment, ens anem tot escoltant la Pegatina amb aquest Madame.
Madame, la pena ja va minvant i l'alegria la porto amb vena, la bogeria arribant. Per cavallana espantem la fera, el terra m'està cremant. El ritme ja m'està alçant. Oh, 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 serà que em vaig a sobre. Oh, 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 i que el temps em passa a volar. Oh, 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 serà que em vaig a sobre. Vostè, el dia a dia li treu la vida i ara se n'ha de desfer. De l'addicció a la rutina, el terra m'està cremant. El ritme ja m'està alçant. Oh, 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 serà que em vaig a sobre. Ara hi ha cor on hi havia os, i haurà pell on hi havia escut. Adeu a la tristor pel que hem perdut. Ara hi ha fe on hi havia Déu, i hi haurà bé on hi havia embut. Digue'm qui pensa per tu.
El més calent a l'aigüera.
Eren la pegatina amb aquest E-Madame. E-Madame que ens ha portat fins a les 12:51 minuts. Tenim 9 minuts per arribar al punt de la una i aquests minuts els dedicarem al concurs. I com cada dilluns, per ajudar-nos a fer aquest concurs, per rebre les primeres trucades, sempre Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan. Bon dia, Empordà, a l'Escala. Bon dia a tothom.
Molt bé. Estem de ressaca.
De ressaca.
Es nota, perquè la gent encara no va estar a la llista.
Sí, encara no, sí, està a zero. Sí. Falta que truquin. Uh-huh. El 972-7710-00, uh-huh, on hi ha un WhatsApp al 627-40-53-99. Hem de dir que el número de loteria és a l'11.603.
11.000, està bé.
Aquesta setmana, 603.
Aquesta setmana que l'11 és molt protagonista.
Això. Avui mateix hi ha un sorteig molt important.
Sí, avui
de la 11.
El primer de la 11. Començar l'11 de l'11 de l'11, sí, i l'hem anat mantinguent cada 11 de l'11.
Molt bé.
Veure, després podríem dir que és el que obre ja la temporada de sortejos grossos, de que acabarà amb el
sorteig de Nadal.
Bueno, acabarà el dia del nen, el dia de Reis.
Ah, això mateix.
I acabaran ja aquests sortejos ja importants. Que si ja, com que no es toca mai, vull dir, dius, bueno, mira... Però bueno, la il·lusió sempre hi és,
sí, no? Però si no juguem, llavors sí que no toca.
Home, de jugar-hi, vull dir, sí que més o menys... Bé, de moment tenim el botonet encès i ara anem a veure si la trucada és per nosaltres. Vinga.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, què tal?
És pel concurs.
Sí, pel molt concurs. Bé. Doncs mira, com te dius?
Montserrat Colomena.
Ah, molt bé. Doncs tens el número 1.
Ai, mare de Déu. Ah, vinga, és el meu home, espera't.
Vinga, Francesc, no? Vinga.
Sí, espera't.
Vinga, ja ens esperem.
Francesc, bon dia. Què farem d'aquest Barça?
Què farem d'aquest Barça? Res no en farem.
Res, ja les veus.
Si no marxa aquest home aquí ja, i ja que en Bertomeu diu que és el millor entrenador per aquest equip,
sí,
no farem
sé,
res.
Pues no sé com ho veu, eh?
Com en Messi s'enganxi,
sí.
No farem res.
Res, perquè sí. Si no jugués amb Messi, no sé què ho haguéssim fet, eh?
Si no és ell, no escolta'm res de res, eh?
Sí.
Bueno, mira, Francesc,
sí. Eh?
Esperem temps millor.
Irem mirant què passa.
Sí, exacte.
Vale.
Molt bé, vinga.
Quin número tinc, així?
El número 2.
Clar, el número 2, vale.
Vinga.
Molt bé. Adéu.
Molt bé, doncs ja tenim, de moment ja en tenim dos. Això...
Va bé, això.
Va bé per començar, ja tenir dos números, a veure si això trenca el gel. Perquè deien, suposo que la gent, és clar, i es va quedar tan tard a veure les eleccions i veure tot el...
tot el... Com va quedar tot.
Com va quedar tot, perquè, esclar, és emocionant ja els primers números que surten, però és que quan ja arriba ja cap al 75%,
ja veus
que ja més o menys ja està ja definida.
Està definida, sí.
Pots canviar un, dos, però ja no hi ha cap canvi. Allò que dic, ostres, quina pujada que... No, això no passa mai, eh? Vull dir, això ja està definit.
Doncs hem de dir que la loteria és gentilesa de la jove milionària, que ha ingressat el número 9, té números pel sorteig de Nadal, i també continua encara els sortejos de la pizza pazza.
Exacte.
De la pizza de pizza pazza.
Pizzas al forn de llenya.
Forn de llenya que sortejarem divendres.
Perfecte. Que ja saben el que... I a vegades que passa això que sobretot ho han de dir, bueno, si ja ho saben, però recordem que...
Que li toca la pizza, doncs que no li pot tocar una altra vegada.
Exacte. I que també que poden continuar trucant després del sorteig del dècim, doncs poden anar trucant també per al sorteig de la pizza. Que
això mateix.
Que els continuen oberts, eh?
Sí, sí.
Tenim quina federació toca, el número?
Ah, sí. Federació Espanyola de Handball.
Ah, carai.
Real Federació Espanyola de Handball.
Mhm. Molt bé, doncs... Bueno.
En el dècim no ve un noi que... Bueno, aquest juga al handball.
Sí.
Ja m'ho he pensat.
Si té la pilota a la mà,
sí,
està amb
sí,
d'allò
si
de llançament,
la mà, i
diu, segurament és el handball.
Balonmano.
El que abans en deien balonmano, i després es va convertir en handball, perquè en esports d'oscis que en principi sempre els dèiem d'una manera...
Sí, perquè no sabíem...
Abans era el baloncesto, després va ser el bàsquet, i el balonmano, i després va ser el handball.
El handball, sí.
Vull dir que...
Un esport que, mira, molta gent el veu. Sí, el Barça, sobretot, i altres equips...
Aquí doncs, els equips forts sempre han estat Barça-Granollers.
Me recordo de l'Atleti de Madrid.
Com hi havia l'Atleti de Madrid, el Campisa, i sí. Aquelles èpoques. Vull dir que el handball, sí, doncs, era un dels esports així que...
Jugava amb l'Atleti de Madrid-Barça, era un...
Sí, era el clàssic, diguem, del handball.
Jo no sé per què l'Atleti de Madrid ho va deixar córrer.
Sí, va ser l'època d'en Hill, que va començar, ja saps, a carregar-se seccions i equips.
No, això...
I després va tornar-hi perquè el... Va haver-hi aquell el club, el Ciudad Real, que després també no va poder mantenir l'equip a primera divisió, i li va demanar a l'Atlètic de Madrid, aviam si es volia fer càrrec de la secció, i durant unes temporades va tornar a haver-hi l'Atlètic de Madrid. Després no sé què va passar, la història no sé com va anar, i també va tornar a desaparèixer. Però va haver-hi una temporada doncs, que sí que va tornar, no fa pas gaires anys, tornar a haver-hi l'Atlètic de Madrid.
Molt bé, mira, llàstima.
Sí, perquè...
Eren dos equips, l'Atlètic de Madrid era un equip que, bueno, també guanyava la Lliga.
Sí.
I el Barça li anava al darrere i...
Teníem aquests esports, aquí eren Barça, l'Atlètic de Madrid, en bàsquet era igual que el futbol, Barça...
Real Madrid,
també, vull dir... En hockey quasi sempre ho ha dominat el Barça.
El Barça, sí. El Reus també, eh?
El Reus, en tant, bueno, hi ha altres equips que havien anat guanyant la Lliga, el Liceo. I és curiós perquè aquest any tota la Lliga són equips catalans, excepte el Liceo, que de moment anava líder. No sé ara com van, però a les últimes jornades anava líder. I al final el hockey acabarà, amb una primera divisió, quasi de tots equips catalans, perquè els altres llocs no tenen la potència que
no hi ha la potència
que hi ha a Catalunya.
És un esport que poder, a part de Catalunya...
I pocs llocs n'hi ha.
I a Galícia.
Pocs llocs n'hi ha. I aquí a Girona també han tingut la sort de tenir equips...
Tenim el Palafrugell,
Hi ha el Palafrugell, hi ha el Girona, després hi ha hagut molt d'anys el Massanet, el Lloret... Jo he pogut veure un derbi Massanet, no, Lloret-Massanet, i Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, allà a peu de pista...
Bueno, no passa res entre els aficionats, no?
No, entre els aficionats no, però la pista, Déu-n'hi-do. Com repartien. Mira, era de casualitat, perquè jo he recordat que els anys entrenava molt d'anys a bàsquet, i van anar a jugar un diumenge al matí, i jugàvem a Lloret. Hi ha dues pistes, un lloc que juguen al bàsquet, hi havia, i l'altre costat, a la pista gran, hi jugava i feien aquest partit. I mentre allò que esperes, que se canvia l'equip, doncs allò que a poc a poc... I, però, clar, ja estava ben bé darrere la porteria, i, bueno, i l'ambient que hi havia ja a les grades, totes plenes, i després la pista...
La pista hi havia un gran ambient, una gran també, lluita entre un i l'altre.
Déu-n'hi-do, es nota això que...
L'àrbit va tindre feina.
Es nota que això és un derbi. Molt bé, Paco, hem de deixar-ho aquí perquè ja quasi ens piquen la una, ens queden 30 segons.
Sí, i, senyor.
Doncs, com que no tenim cap més trucada, els telèfons continuen oberts, ara ja per
la redacció. A la redacció, truqueu la redacció, al WhatsApp, que agafarem nota i ja està. I en el WhatsApp, sobretot, poseu el nom.
Això sí, que alguna vegada ens han trobat així que no hi havia
perquè
nom.
Perquè si nosaltres contestem i li donem el número.
Perfecte, Paco, doncs demà...
Fins demà.
Més històries de la ràdio.
Molt bé. Fins demà, amics.
Fins demà.
Tot allò que comença, ja ho sé.
I a la una.